Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir deia això Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular, a les jornades del Cercle d'Economia.
Creo que tuvimos un problema, y es que consideramos que Cataluña era un tema que nosotros no podíamos abordar, y por tanto lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error. Cataluña es un motor básico de nuestro país. Si Cataluña no va bien, España no va bien. Y al contrario, si España no va bien, Cataluña no va bien.
Al febrer del 2021, el president del PP a Espanya, Pablo Casado, al món a RAC1.
Bueno, yo lo que tengo que decir, y ya es público, es que yo el 1 de octubre yo era el portavoz del partido, pero yo ese día no comparecí en rueda de prensa.
¿Algú del partit li va dir no surti, o vostè va dir jo no vull sortir amb el que acabo de veure?
Bueno, yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando.
¿Por qué?
Pues mire, por serle muy claro y muy sincero, porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando.
Pero también Mariano Rajoy.
Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan.
Pero también José María Aznar.
La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo. Y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también.
Com deia el filòsof, ¿cómo no voy a querer a Cataluña si mi mujer es catalana y se llama Montserrat? Filòsof José María García. Núñez Feijóo, Casado, Rajoy, Aznar. Au, va. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous. 1 de juny del 2023.
I avui serà un dia de temps insegur, per tant toca agafar el paraigua abans de sortir de casa. Ruixats més dispersos al matí, més continuats de cara a la tarda. Baixa la temperatura diurna.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es talla la calçada en sentit nord a la C32 al tram de Cubelles per un accident i es generen més de 3 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la precampanya del 23 de juliol, del Front Comú dels partits independentistes, dels pactes post-28M que han de configurar les alcaldies, consells comarcals i diputacions, així com també de la victòria del Sevilla als penals a la final de l'Europa League contra la Roma de José Mourinho, que ha tornat a fer de Mourinho, encarant-se els rivals, protestant severament contra els àrbitres i fins i tot regalant la medalla de plata a un aficionat. Però abans hem de parlar de la mort d'un home aquesta nit a Barcelona, atropellat per un tramvia. És un ciutadà escocès de 57 anys, aquí al tram Besòs, embestit quan creuava les vies just al davant del centre comercial Diagonal Mar, a tocar del recinte del Fòrum, on s'hi feia el concert de Pet Shop Boys, al Primavera Sound. Uns Pet Shop Boys que ja, accidents a banda, els Pet Shop Boys ja han fet vibrar el parc del Fòrum amb la seva llista d'èxits. Els londinencs han fet saltar i ballar durant una hora i mitja els milers de persones que no es van voler perdre aquesta jornada inaugural gratuïta d'aquest 21è Primavera Sound. També hi era l'Eudald Martínez. Life,
Ni deien jornada inaugural, però perfectament la podrien haver batejat com a festa inaugural. I és que en això és el que van convertir Pet Shop Boys, l'esplanada del Parc del Fòrum. En el seu primer concert aquest 2023, el duet londinenc va demostrar per què amb 50 milions de discos venuts i més de 4 dècades de trajectòria continuen sent uns obligats en qualsevol celebració. I això que Neil Tennant i Chris Lowe van començar el concert amb una posada en escena molt minimalista, sols de l'escenari i només acompanyats per dos fanals. Ben aviat, però, el duet londinenc va canviar la sobrietat del blanc de les seves característiques gabardines pel color platejat, molt més adient, amb la brillantor del segon tram de concert que tenien preparat ja amb tota la banda de l'escenari i en què van anar encadenant hit rere hit gairebé sense parar. Domino Dancing, You Were Always On My Mind, Go West i fins la traca final a Mitzacin, i els visos, dedicatòria inclosa a Tina Turner, qui també van voler que s'unís a la festa. I és que només pensar en haver-se-la perdut, per molts dels assistents, hauria estat tot un pecat.
Això aquesta nit passada, però avui a la nit, atenció, perquè el torn serà pels mítics Blur. Seran al marc de la primera jornada de pagament d'aquest festival barceloní. Els londinencs estan immersos en la seva gira de retrobada després de 8 anys sense pujar als escenaris, i Barcelona serà tot just la seva cinquena parada. Els de Damon Albarn hi repassaran alguns clàssics com aquest Boys and Girls, però també l'últim senzill que ha llançat fa només unes setmanes. Però Blur no serà l'única banda mítica que passarà avui pel Parc del Fòrum, també hi seran els New Order. Això sense oblidar algunes de les noves estrelles pop, com Halsey, que el 2018 es va fer mundialment coneguda amb aquest Without Me, que avui també actuarà en un dels escenaris principals d'aquest primavera. La d'avui, a més, serà la primera prova de foc per veure com es desenvolupa el nou Primavera Sound, el primer en doble seu a Barcelona i Madrid. A banda, l'organització ha reduït lleugerament l'aforament perquè no repeteixin les llarguíssimes cues a les barres i els lavabos que l'any passat van ser un calvari pels assistents, sobretot el primer dia. Per facilitar la sortida de la gent, el tram funcionarà tota la nit de manera interrompuda, des d'avui i fins diumenge a la matinada, i reforçarà la capacitat dels convois. També hi haurà dos serveis especials d'autobús que enllaçaran el Parc del Fòrum amb la plaça Catalunya. 8:07. Pedro Sánchez ha començat la precampanya electoral amb un discurs contundent i advertint que el que està en joc el 23 de juliol és la democràcia. El president del govern d'Espanya i candidat del PSOE ha equiparat el PP i Vox i Alberto Núñez Feijóo amb Donald Trump. Pedro Sánchez acusa Núñez Feijóo de crispar, d'enfangar la campanya i de mentir sistemàticament amb la mateixa tècnica amb què Donald Trump va arribar a la Casa Blanca o Jair Bolsonaro a la presidència del Brasil.
Y la tormenta, ya lo hemos visto el pasado 28 de mayo, va a ser tremenda. El aperitivo de suciedad, de insultos, de mentiras, van a tratar de crispar hasta límites insospechados para que no se escuchen los argumentos, con el único empeño de que bajemos los brazos y que desmovilicemos a la mayoría.
Pedro Sánchez ha fet així el tret de sortida d'una campanya en què se situa com a única alternativa al que anomena dreta reaccionària i en què demana que tota l'esquerra es mobilitzi i li doni suport, és a dir, el vot útil per frenar la doble PP i Vox, aprimant el suport a Sumar i Podem. El president del govern d'Espanya, per cert, ha admès que la data de les eleccions en ple estiu suposa problemes, però diu que és més important el que està en joc aquest cop que alguns dies de vacances. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, això que és tan important és la lluita per la democràcia i els drets socials o la imposició d'un model d'extrema dreta on hi posa també el PP.
El Partido Socialista debe parar esta corriente reaccionaria. Podemos frenarla. Estoy convencido de que si nos movilizamos en España no va a suceder lo que estamos viendo en otras naciones. Así que vamos a ganar las elecciones el próximo 23.
I apela a l'esperit antifranquista.
Mirad, nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros.
A més, adverteix que la campanya estarà plegada de mentides pel control que té la dreta en aquests moments dels principals mitjans de comunicació de Madrid. Discurs per arengar bases del PSOE va sortir al Congrés dels Diputats entre aplaudiments i amb plors de senadors i diputats.
Tot això, el discurs abrandat de Pedro Sánchez contra el PP i Vox contrasta amb l'inici de la precampanya que fa Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha triat Catalunya per engegar la maquinària electoral amb un discurs basat en l'economia i, bàsicament, en la moderació. L'objectiu dels populars és evitar, tant com sigui possible, l'entesa amb Vox a Ciutats i Autonomies els pròxims dos mesos per no justificar el discurs de Sánchez. El primer dia sembla que ho va aconseguir amb la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia. El president del PP es va posar l'empresariat a la butxaca, no tots, però alguns, amb mesures econòmiques que beneficiarien els que tenen propietats, i també va parlar, i molt, del país. Feijóo va admetre errors en el passat i va posar Catalunya al centre de les seves prioritats. Sílvia Solares.
Núñez Feijóo va aprofitar que Pedro Sánchez havia anul·lat la seva presència a les jornades del Cercle per convertir-se en protagonista. Va començar dient que no era gratuït que fos Catalunya el primer lloc on anés després de les municipals i de la convocatòria electoral, i va admetre que les coses no s'havien fet bé i calia posar Catalunya al centre.
Creo que tuvimos un problema, y es que consideramos que Cataluña era un tema que nosotros no podíamos abordar, y por tanto lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error. Cataluña es un motor básico de nuestro país. Si Cataluña no va bien, España no va bien. Y al contrario, si España no va bien, Cataluña no va bien.
Un Feijóo còmode davant l'empresariat va desgranar algunes de les seves propostes econòmiques, que passen per rebaixar impostos, deute i revisar l'impost de patrimoni, i va insinuar que Pedro Sánchez havia posat les eleccions a l'estiu buscant una baixa participació.
Mentrestant, i mentre Núñez Feijóo llançava receptes de moderació i de liberalisme econòmic, el PP ja s'està trobant els primers problemes a l'hora de negociar governs autonòmics. A Extremadura, el PP s'ha trobat que l'ultradreta els exigia mesures contra l'avortament, contra la immigració, contra els drets de les persones LGTBI, i també matisar la violència masclista. La candidata al PP a la regió, Maria Guardiola, ja els ha dit que tururut, que no pensa cedir en totes aquestes pretensions, i ha exigit als ultres asseure's a parlar de les polítiques concretes d'Extremadura. De moment, Vox no demana entre els governs autonòmics, però sí que exigeix que es compleixin les seves mesures programàtiques per votar el candidat popular. Així ho diuen fons del partit a La Vanguardia. Els vots a favor dels ultres són imprescindibles per sumar el País Valencià a l'Aragó o a Extremadura. El PP i el PSOE juguen les garrofes i el lideratge més central pel 23J, però també seran essencials el paper de l'esquerra i de l'ultradreta. Pel que fa a l'esquerra, Yolanda Díaz no aclareix com van les negociacions de sumar per presentar-se de la bracet en Podem. La vicepresidenta del govern d'Espanya i candidata a la presidència evita donar-ne més detalls i es limita a llançar un missatge optimista.
Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país.
Tot i això, sumar ja ha engegat la maquinària electoral i ha demanat als simpatitzants donacions econòmiques per finançar la campanya. Ho ha fet amb un parell de corrents signats per, de correus, perdó, signats per Yolanda Díaz, en què en aquests correus demana col·laborar per frenar, per exemple, la ultradreta. Això a sumar, però també hi ha moviments a l'espai més a la dreta. L'exdiputada de Vox, Macarena Olona, ha anunciat que torna a escena amb un nou partit i que es presentarà el 23 de juliol, precisament. L'ha registrat amb el nom de Caminando Juntos. I qui també planteja tirar pel dret és Edmundo Val, qui va ser número 2 de Ciutadans, amenaça de crear un partit nou després que la seva formació hagi decidit no presentar-se a les eleccions del 23 de juliol. Edmundo Val titlla la direcció de Ciutadans de covarda.
Hemos dejado en la estacada a todos esos valientes que se han presentado con estas siglas, en estas elecciones, que han sido valientes, no como los cobardes que están dirigiendo este partido, que ahora han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña después en las elecciones europeas. Las elecciones generales son las elecciones más importantes a las que se presenta un partido de ámbito nacional.
Déu-n'hi-do, Edmundo Val. Doncs bé, avui llegim a La Vanguardia que alguns càrrecs de Ciutadans van apostar durant el debat intern per presentar-se ni que fos a Madrid i Barcelona, o fins i tot a Barcelona només. És el cas d'Anna Grau o del regidor de Santa Coloma de Gramenet, Dimas Grajera. Es va arribar a plantejar que Inés Arrimadas fos la candidata per Barcelona per fer front a una hipotètica candidatura unitària independentista, però ella mateixa ho va descartar del tot. L'estratègia passaria ara per no acabar de designar-se i guardar forces per les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Avui en parlem de tot plegat cap a les 10 amb el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosas. I les últimes hores també hem sabut quan cobraran els partits polítics en subvencions arran dels resultats electorals. La llei estableix que es paguin uns 270 euros per càrrec electe, regidors en aquest cas, i també 54 cèntims per vot a les candidatures que han obtingut representació. Aquests diners estan pensats per compensar les despeses de la campanya electoral. El Partit Popular, que va ser la formació més votada a Espanya, podria recuperar més de 10 milions d'euros. La subvenció del PSOE podria fregar els 9 milions. Esquerra i Junts tindrien assegurat uns 800.000 euros i Vox vora mig milió, només tenint en compte els regidors. La patacada de Ciutadans també es tradueix en una baixada dràstica de les subvencions. Amb prou feines, Ciutadans recuperarà uns 100.000 euros. Escoltem ara el comentari que de tot plegat hi posa la periodista del periòdico i col·laboradora del món RAC1, Pilar Santos.
Aquests primers dies de pre-precampanya fan temer al pitjor. El nivell de polarització i de tensió que vam viure la setmana passada abans de la votació de municipals i autonòmiques està augmentant per moments. Pedro Sánchez ha vist com la seva campanya d'anuncis socials no ha servit de res i el seu discurs d'ahir davant dels seus diputats i senadors, a banda de ser una sessió de teràpia necessària, va mostrar que s'ha tret el vestit de president i s'ha posat el de candidat. Parla del PP com dreta extrema, d'empresaris amb interessos obscurs, de mitjans amb interessos polítics. D'altra banda, Alberto Núñez Feijóo estava a primera fila divendres quan a l'últim míting de campanya Isabel Díaz Ayuso va abonar la tesi d'una possible tupinada de Sánchez i el líder del PP no la va corregir. Ayuso no va tornar a parlar diumenge de cap tupinada quan el seu partit va guanyar les eleccions. Aquesta campanya serà bruta i crec que segons quines acusacions no desapareixen amb el vent i fan mal al sistema democràtic. Hem de demanar als polítics que es tinguin respecte i sobretot ens respectin a nosaltres.
Gràcies. A un quart i un minut de nou, el sobiranisme mira mentrestant de recosir ferides després de la patacada de les eleccions municipals. El president aragonès ja ha tingut els primers contactes amb Junts per Catalunya, Esquerra i els Comuns i la CUP per mirar de recuperar la confiança entre forces polítiques. Això per una banda. Per l'altra, el president vol intentar crear un front unitari de cara a les eleccions del 23 de juliol, una idea que tot just és embrionària i que no s'ha concretat encara en cap proposta. De moment el que sabem és que Junts per Catalunya aposta per fer una llista unitària, però Esquerra, en boca d'Oriol Junqueras, diu que no, que prefereix compartir part del programa electoral i res més. Sigui com sigui, les pròximes hores continuaran aquestes converses per veure si és possible o no una entesa. Informa Adrià Santasusagna.
Aquestes reunions han de servir per dues coses, segons expliquen a Palau. Per una banda, buscar aquesta entesa de cara al 23J, però per l'altra, recuperar la confiança del tot trinxada entre els partits independentistes. La presidenta de Junts, Laura Borràs, no descarta cap opció pel Congrés, tampoc la llista única, i confia en que tot plegat acabi bon port.
Aquesta oportunitat sigui una manera de recuperar aquestes confiances i d'aconseguir aquesta força que ens donen les urnes, no a la legislatura espanyola, que ja és la que acaba, sinó a la legislatura catalana en la qual estem immersos.
Ara bé, la CUP compra només una part del que proposa Aragonès. Creuen que sí, que cal que l'independentisme reflexioni i profundament, però no creuen que s'hagi de fer davant la convocatòria de les eleccions espanyoles, ho diu la diputada Eulàlia Reguant.
A correcuita, els problemes que són profuns no es solucionen i que no es va a toc d'eleccions. No es pot pretendre que en un mes i mig es solucioni el que no s'ha fet en dos anys.
Per tant, primer contacte entre les forces independentistes. Avui el president es troba amb el PDeCAT i en els propers dies continuaran aquestes reunions.
Tot plegat mentre Oriol Junqueras, com deien, talla d'arrel qualsevol opció de crear una llista unitària independentista. El líder d'Esquerra va voler comparèixer ahir després de reunir-se amb el president aragonès per deixar clar que el Front Democràtic en cap cas passarà per aquesta proposta, que creu que el que faria és desgastar el president. Marc Martínez Abad.
Junqueras assegura que el front unitari que proposa el president té el suport unànime d'Esquerra. A l'hora de concretar-lo, però, el líder dels republicans sí que hi posa una línia vermella. Res de presentar-se en coalició amb Junts el 23J.
No compartim propostes que creiem que formen part del passat, que creiem que han demostrat els seus límits evidents al llarg del passat, i sobretot no volem compartir propostes que entenem que tenen un objectiu que és purament tàctic, en contra de la presidència de la Generalitat, en contra del govern de Catalunya i en contra del conjunt de l'independentisme.
Per Junqueras, el front unitari es podria concretar en un text comú en els programes electorals dels partits sobiranistes.
Arribant a un seguit d'acords programàtics de mínims per poder-los compartir. Hauria de produir-se en l'àmbit de la llengua, en l'àmbit de l'escola, en l'àmbit de la cultura. Hauria de produir-se també en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit de les infraestructures, en la lluita contra la repressió i en el compromís per l'amnistia i per l'autodeterminació del nostre país.
I també planteja arribar a acords perquè els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions estiguin presidides per independentistes i també per votar un nou candidat de Junts a la presidència del Parlament.
Mentrestant, Junts, per la seva banda, ja ha anunciat que les primàries per escollir cap de llista al Congrés es faran el diumenge dia 9 de juny. És a dir, d'aquest diumenge que ve, amb 8. I podran votar les bases, les candidatures es poden presentar fins al dia 4. De moment ja han anunciat que faran el pas l'exconseller Jaume Giró i també l'actual portaveu de la Formació Madrid, Míriam Nogueres. Els comuns s'han despenjat mentrestant del Front Democràtic de Pere Aragonès. Jéssica Albiach advertia al president que no volen saber res de Junts.
També li dic, responent a la seva invitació, evidentment després parlarem, però nosaltres amb Junts per Catalunya no anirem ni a la cantonada. I no anirem ni a la cantonada perquè, a diferència del que vostè comentava ahir, per defensar Catalunya necessitem anar amb tots aquells doncs, que no voten en contra de regular els lloguers al Congrés, per exemple, o aquells que volen mantindre els privilegis fiscals dels rics. Això també és defensar Catalunya.
I Salvador Illa li retreu al president aragonès que parli de formar grans consensos sense tenir en compte el PSC.
Catalunya no necessita fronts. Catalunya necessita un bon govern, idees clares i conviccions fermes per prosperar, per avançar i per anar endavant. Se'm fa difícil, ho dic amb molta humilitat, amb moltíssima humilitat, crec que n'he donat mostres al llarg de la meva trajectòria política, però se'm fa difícil pensar en consensos a Catalunya al marge del primer partit de Catalunya.
I per cert que Marta Madrena sona com a possible candidata de Junts per Catalunya a Girona a les eleccions espanyoles. Marta Madrenas actualment és diputada del Parlament i alcaldessa en funcions de la ciutat. Escoltem el comentari que signa el cap de política de l'ACN i col·laborador del Món RAC1, Rafa Garrido.
Pedro Sánchez, Pere Aragonès i més de mitja Espanya donen quasi per fet que el proper govern espanyol serà de PP i Vox. El socialista diu que vol frenar l'onada conservadora amb unes eleccions gairebé plebiscitàries, de tot o res, d'escollir entre ell o Vox, i de pas intenta així mantenir-se a la Moncloa. A Catalunya, Aragonès ho fa convocant el sobiranisme a un front democràtic cridat a fer de dic de contenció de l'ultradreta. Però sobre aquest front ja planen les lluites partidistes o partidàries de l'independentisme. Les apel·lacions a antigues consignes com la llista unitària o els punts del programa compartit i la sospita de que tot un cop més sigui una mangarrufa electoralista. Més val que les estratègies que es pactin siguin sinceres i efectives, perquè si no ho són ni per fer front al feixisme vestit de xai, a l'ultracatolicisme, al racisme i a la xenofòbia, al masclisme i a la LGTBI-fòbia més descarada i a l'anticatalanisme desaforat, tanquem la paradeta i calem foc a la barraca.
Un dels temes que ha generat més dubte aquests dies és què passa si el 23 de juliol et toca estar una mesa electoral i ja tenies contractades les vacances o ja tenies plans fets. Doncs bé, ahir al Món RAC1 vam parlar amb l'advocada i membre de la Junta Electoral de Barcelona, la Meritxell Cabezón, que ens va resoldre aquest i molts altres dubtes, i el que encara en queden. Pol Prats.
Què passa si ja he comprat bitllets d'avió?
Depèn de la data. Ha de ser anterior a la convocatòria. El que no es pot fer és el fet de dir ai, m'ha tocat ser mesa, em compro els bitllets després.
I si ja he pagat un allotjament?
Si hi ha un cost econòmic perquè s'hagi comprat uns bitllets, s'hagi agafat un apartament, un hotel, un càmping, una caravana, evidentment queda eximit.
I què passa si tenia previst anar a casa uns amics o a una segona residència?
Doncs si no es pot justificar, no hi ha prova. I en dret, si no hi ha prova, no hi ha res.
I si les vacances són lluny de casa?
Una cosa és anar 500 quilòmetres i l'altra 50. S'ha d'anar molt al cas concret. I les excuses es miren una per una.
I si tinc un casament?
Depenent del grau de parentesc, el vincle que acrediti. Si ens escriu i explica que és la seva millor amiga de tota la vida i que no anar comporta un greuge important, doncs estarà sota criteri de junta, evidentment.
Cal tenir en compte alguna cosa més?
Hi ha uns criteris determinats a la Loreg i en funció de lo que la persona comunica a la junta, si no encaixa directament amb un d'aquests, aleshores s'ha de valorar.
Per cert, que votar per correu no evita que et cridin a la mesa. El sorteig per triar els membres de mesa serà entre el 24 i el 28 de juny.
Doncs davant la convocatòria d'eleccions en ple estiu, un petit poble de Salamanca s'ha revelat. Es tracta de Tavera de Abajo. Tavera de Abajo. El seu alcalde del PP diu que es nega a fer el sorteig de la mesa electoral perquè no vol ser ell qui digui als veïns que els trenca les vacances o el pont. Recordar, el 25 de juliol, dos dies després de les eleccions, per tant dimarts, és Sant Jaume, dia festiu per a Autonomàcia a Galícia, però també a altres territoris d'Espanya. Que hi ha gent preocupada per les vacances també ho demostra que, segons el periòdico, s'han disparat les peticions de votar a través de correus. El primer dia que es podia sol·licitar ho van fer més de 30.000 persones a Espanya. Això és el triple del que ho van fer la primera jornada en les anteriors eleccions generals espanyoles que van ser les del 2019. Per cert, els que pensen votar per correu heu de saber que la Junta Electoral es planteja demanar el DNI a tots els tràmits per evitar que repeteixin casos de compra de vots com els que es van destapar d'entrada a Melilla. Des de Madrid tornem, Arnau.
Sí, la Junta Electoral Central moure fitxa i més tenint en compte que en les eleccions del 23 de juliol es dispararà el nombre de gent que vota per correu. Per això es vol reforçar la seguretat i assegurar-se que no hi ha cap intent de manipulació. Fins ara només calia ensenyar el DNI quan es rebia la documentació, és a dir, quan es rebien el sobre i les paperetes dels partits que es presentaven. Quan anaves a enviar el vot, però, no sempre te'l demanaven. Doncs bé, si finalment la setmana que ve es confirma la voluntat de la Junta Electoral, serà obligatori identificar-se en tots els passos de la cadena per votar per correu. D'aquesta manera, l'òrgan vol tallar de socarrel les sospites que es van escampar sobre aquest mecanisme durant la campanya de les municipals amb els casos de compra de vots en diversos punts de l'Estat. El vot, per cert, ja es pot demanar a les oficines de correus.
8:24 minuts. A Jaume Collboni no llença la tovallola i busca la fórmula per ser el pròxim alcalde de Barcelona després d'haver perdut contra Xavier Trias les eleccions municipals de diumenge. L'alcaldable socialista explora un govern alternatiu de progrés.
Jo presentaré la meva candidatura i que estic convençut que es podrà construir una majoria de progrés a l'Ajuntament de Barcelona i que, per tant, podrem tenir alcalde socialista i majoria progressista a l'Ajuntament de Barcelona. Ara estem enmig de les converses i, per tant, encara és d'hora per dir res concret, però l'opció continua endavant.
S'hi suma Ada Colau, que també manté converses obertes, i recorda que per molt que Xavier Trias hagi guanyat, Comuns, Socialistes i Republicans sumen més del doble que Junts i una majoria absoluta folgada. És en aquest context que Xavier Trias demana a Ada Colau que no faci tripijocs.
Les converses just han començat i els equips s'han posat en contacte i tot just han començat les converses, per tant, pas a pas.
Ella ja està acostumada a fer coses miraculoses, ja va fer el del Valls. Espero que no tingui l'atreviment de voler fer coses tan estranyes com la del Valls. Jo crec que ja hauria d'haver après que això no funciona. Jo crec que serà bé. El que hauria de fer és reconèixer que he guanyat jo.
A tot això, un dels regidors de Vox a l'Ajuntament de Barcelona és fundador del que s'anomena la secta del Yunque, una organització integrista ultracatòlica creada a Mèxic, de la qual es coneixen pocs membres. Segons El País, que és qui dona aquesta informació, un dels que sí que es coneix és Liberto Senderos, el número 2 de la llista de Vox a Barcelona. Senderos, segons El País, és funcionari de la Seguretat Social, membre dels Cruzados de Cristo Rey, l'ordre religiosa creada per el Yunque, i l'any 80 va anar a la llista de Fuerza Nueva a les eleccions del Parlament de Catalunya. Son pare, també de nom Liberto, va ser un dels homes forts de Fuerza Nueva a Catalunya. Número 2 de l'Ajuntament de Barcelona, de Vox, segons El País. Per cert, avui en temps de tertúlia intentarem entendre que hi ha al darrere de la victòria a Ripoll d'Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols. Amb un discurs duríssim contra la immigració i l'islam, ha passat d'un a sis regidors i ha guanyat les eleccions a la capital del Ripollès. No estem parlant de que ha augmentat, com passa amb Vox, amb regidors en un lloc entre un, entre dos. No, estem parlant de guanyar unes eleccions en un municipi de més d'11.000 habitants. Al Món RQ hem fet un exercici i hem recuperat el debat municipal de Ripoll, organitzat per Televisió del Ripollès, i hem parat l'orella al discurs d'Orriols. Recorre a tots els tòpics de l'extrema dreta, però els amaneix amb una tragèdia que va afectar Ripoll de ple, perquè aquesta és la diferència. Els atemptats del 17 d'agost. Recordem que bona part dels terroristes eren i vivien del poble de Ripoll. Doncs bé, una de les propostes d'Orriols és tancar la mesquita de Ripoll on treballava l'imam, que va idear aquells atemptats. El candidat d'una llista independent, Joaquim Colomer, li recordava que no té competències per fer-ho, però ella li replicava d'aquesta manera.
El que diu la senyora Orriols és fals. I li posaré un exemple. Vostè diu, tancarem la mesquita. Vostè no pot tancar una mesquita. Vostè no pot tancar, igual que no pot tancar qualsevol comerç o qualsevol indústria, o no pot tancar una església.
Sí, el meu programa electoral, senyor Joaquim Colomer, no diu que tancaré la mesquita, diu que iniciarem els tràmits legals per intentar tancar la mesquita, com s'ha fet arreu d'Europa quan hi ha hagut processos de radicalització vinculats a actes terroristes.
De fet, les referències d'Orriols als atemptats van ser constants durant tot el debat.
En aquests 4 anys he set testimoni d'episodis surrealistes que m'agradaria compartir amb tot el públic. He vist com un dels pobles amb més vels islàmics per metre quadrat era proclamat vila feminista. He vist com el Consorci de Benestar Social i l'Ajuntament aprovaven un pla de convivència municipal en col·laboració amb l'Associació Islàmica que va contractar l'imam terrorista i que va permetre crides a matar infidels dins el seu centre de culte. Això no és la casa de la vila, això és la casa dels disbarats. Salvem Ripoll.
La candidata de Junts, per Ripoll, Manoli Vega, li va recordar que les xifres d'immigració són més baixes que les de moltes ciutats de l'entorn. Però Urriols, en tornem, i va insistir que Occident està en perill.
Aquí tenim el 13,97% i, com a comparativa, Olot 22%, Vic 28%, Banyoles 20%. Aquestes són les dades oficials.
Sí, a la senyora Manoli Vega celebro que trobi que un 14% d'immigrants antioccidentals és poc, però permeti'm que li recordi que el 35% de naixements que s'esdevenen a Ripoll són fills d'immigrants musulmans. Faci càlculs i digui'm, encara li sembla poc? Encara en vol més? No en té prou? S'ha d'acabar amb aquestes polítiques immigracionistes totalment irresponsables que tard o d'hora tindran conseqüències catastròfiques per les futures generacions.
I va fer referència a un altre dels arguments recurrents de la dreta, la suposada complicitat de l'esquerra amb les ocupacions i la inseguretat. En aquest punt se les va tenir amb el candidat de la CUP.
És el candidat d'una formació política que arreu de Catalunya atia els delinqüents a que entrin i ocupin il·legalment les propietats privades de persones honrades que han pagat les seves hipoteques. Ja ha tancat bé el pany de casa seu, senyor Vilaseca, no sigui que quan torni a casa es trobi uns visitants, perquè si es troba els visitants, el seu partit no farà costat al propietari, farà costat als ocupes il·legals.
És molt interessant per entendre el que ha passat a Ripoll, molt, però molt, eh? Llegir l'article de la Nayat El Hajmi a la contra del diari Ara, aquest matí. I assegura que ella no l'ha sorprès, la victòria d'Urriols, i diu que en qualsevol cas el que és sorprenent és que no s'hagi produït abans, tenint en compte la reacció als atemptats del 17 d'agost. Lamenta que davant d'aquella tragèdia, a qualsevol que tingués una visió mínimament crítica de la perillosa penetració de l'islamisme, se li negava la paraula per por de l'islamofòbia. I conclou: però la islamofília només va portar islamofòbia, perquè el gran error de l'esquerra va ser deixar en mans de l'extrema dreta la gestió d'un trauma terrible que no es cura amb quatre eslògans superficials. Brillant. De tot plegat en parlem avui en temps de tertúlia amb el periodista del Nació Digital, Arnau Urgell, que viu a Ripoll des de fa més de 20 anys, i amb el politòleg Pol Vinyes. I encara relacionat amb les eleccions de diumenge, hi ha dos pobles a Catalunya que podrien recórrer a atorgar l'alcaldia llançant una moneda a l'aire. Són els casos de Rasquera, a la Ribera d'Ebre, i de Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. A tots dos municipis hi ha hagut un empat tècnic. A Rasquera resultarà per l'atzar, i a Sant Feliu de Buixalleu es farà un sorteig si la Junta Electoral no hi posa remei. A Sant Feliu de Buixalleu, Esquerra i Junts han empatat a 227 vots i la resta de partits no han aconseguit representació. Per tant, hi ha un regidor en disputa que de moment no és de ningú. Es dona la circumstància que diumenge es van impugnar alguns vots a favor dels republicans. Per tant, si la Junta Electoral els accepta, es trencaria l'empat i l'últim regidor seria per Esquerra Republicana. Si el rebutja, l'últim regidor se sortejaria a cara o creu. A Rasquera, l'empat ha estat a 132 vots entre Junts i Solidaritat per la Independència. Han obtingut dos regidors cadascun, Esquerra n'ha aconseguit dos més i l'últim regidor ha quedat en l'aire. Per tant, l'atzar també decidirà si aquest regidor és per Junts o per Solidaritat. I un cop assignat, s'obriran llavors les negociacions per investir el proper alcalde del poble. Dos quarts tocats de nou, el Tribunal Superior de Justícia posa punt final a la inhabilitació dels membres de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre. Ho fa en una nova sentència després que el Tribunal Suprem ordenés repetir el judici per falta d'imparcialitat de dos dels magistrats. El primer judici els van condemnar a 20 mesos d'inhabilitació. Ara la decisió és de només 4 mesos i no s'aplicarà perquè els magistrats entenen que han generat un prejudici als afectats que ja estaven inhabilitats de facto. El TSJ també rebaixa la multa a Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó i Lluís Guinó fins als 1.200 euros per cadascun, mentre que la primera sentència els en feia pagar 30.000, tot plegat per un delicte de desobediència. En aquesta segona sentència, el TSJ ha rebaixat les penes perquè ha acceptat l'atenuant de dilacions indegudes. 8:33. José Mourinho s'ha convertit, vaja, com sempre, en el gran protagonista d'un partit de futbol, en aquest cas de la final de l'Europa League, i no precisament per guanyar-la. Més aviat al contrari, el seu equip, la Roma, va perdre els penals contra el Sevilla, que ja acumula 7 títols d'Europa League. Després de la final, el tècnic portuguès, fidel al seu estil, es va passar el partit protestant, va esclatar contra els àrbitres, va acusar-los d'incidir en el resultat i va buscar culpables de tot arreu, menys amb ell mateix. A banda, també va haver-hi moments en què es va encarar directament amb la banqueta del Sevilla just abans dels penals. En declaracions a Movistar, José Mourinho també va explicar un gest sorprenent, el de treure's i regalar a un aficionat la medalla de subcampió.
si estás más triste por acabar de perder un título que habéis tenido cerca o enfadado por cómo ha ido todo.
¿A qué te refieres? ¿Al árbitro?
Decías lo del árbitro, no sé si crees que ha tenido alguna incidencia en el resultado final.
Una no, tantas, pero ya está.
Ya, por último, para terminar, hemos visto una imagen de que dabas la medalla a un aficionado.
Siempre lo hago, me quedo con las de oro y regalo siempre las de plata, no quiero las de plata.
Però això no és tot. Josep Mourinho també es va excusar en les diferències entre la Roma i el Sevilla i va assegurar que prou bé ho va fer el seu equip tenint en compte que els andalusos tenien i tenen, diu, millor plantilla.
Tienen una plantilla que nosotros no tenemos. Tiene la experiencia, tiene la cantidad y la calidad de jugadores que nosotros no tenemos. Hemos hecho un gran primero tiempo, es verdad. En el segundo, obviamente, el Sevilla, que perdía, ha tenido una reacción. Y después ha sido todo muy, 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 muy equilibrado. Y pienso que hemos ido nosotros a tener las dos oportunidades mejores para ganar.
Sí, com sigui, l'actuació de Josep Mourinho a la banqueta no ha passat desapercebuda a les principals ràdios espanyoles cada cop. Sembla que ha oblidat de com era el portuguès quan dirigia el Real Madrid. Recordem aquella pancarta que va quedar penjada durant temps i temps a les graderies del Bernabéu, que era Mou, el tu dedo nos ens mostra el camino. Comencem per la Cope, que es posava les mans al cap quan Josep Mourinho es va treure la medalla i no es va quedar al terreny de joc mentre el Sevilla aixecava el títol de campió de l'Europa League.
Se va.
Le ha dado un gran abrazo a Mendilibar, ¿eh?
¿Se va Mourinho del campo?
Sí. No, sí. Mourinho se está marchando,
está yendo,
sí. Se marcha y
qué vergüenza,
se va hacia el banquillo.
Y le da la medalla
a alguien. A la medalla se la va a entregar a alguien de la grada.
Se marcha directamente a vestuarios, ha regalado la medalla, no se queda.
Bueno, Mourinho, por favor.
Es Mourinho.
Qué vergüenza.
No se queda a la ceremonia de la entrega.
Pero que todavía haya mourinistas con este gesto. Por favor.
Pero Santi, Juanma, yo esto no lo he visto
en
ningún
en mi vida, que el entrenador haga eso.
Porque si no, no sería Mourinho.
No es que tiene
eso que dice. Pero ahora le vamos a dar lección.
No, perdona, Santi, sí, ahora esto es muy grave. Esto no había pasado.
Sí.
Que un entrenador no se quede a aplaudir o a ver cómo le entregan la copa al campeón es de vergüenza ajena.
I també se'n feien creus a la SER, que no entenien per què Mourinho havia intentat embrutar el match durant els 120 minuts.
Como entrenador no le vamos a cuestionar, sus méritos ahí están y su carrera ahí está. Ahora, lo que ha hecho hoy esta noche una vez más ha sido pues muy a la altura de lo que es Mourinho, no como entrenador, sino como personaje, ¿no? El personaje se ha comido al entrenador Mourinho.
Lamentable todo lo del banquillo, tres amarillas al banquillo, Mourinho quejándose de los árbitros, de los jugadores tirando, pero ha llegado ahí por esto. Una cosa, Mourinho al final, el año pasado la Conference League, con un equipo para mí bastante modesto y lo hizo bien a su manera, que es una manera también lamentable.
Tot això per una banda, per l'altra el Sevilla continua dominant aquesta competició d'una manera increïble. Ha guanyat 7 títols en 7 finals i la d'aquesta temporada és una victòria especialment inversemblant. Fa 3 mesos l'equip andalús patia per no baixar a segona i ara torna a ser campió de l'Europa League. A més, la temporada que ve jugarà la Champions. Sevilla jugarà la Champions com a guanyador de l'Europa League i ho farà com a cap de sèrie, com el Barça. I tot plegat després de 2 canvis d'entrenador i una temporada molt convulsa. Va començar Lopetegui, el va substituir Sampaoli i acabar la temporada José Luis Mendilibar. Mendilibar, que és un dels herois, sens dubte, i ho serà aquesta nit en les celebracions de l'equip Andalusia. De fet, el tècnic basc es fregava els ulls ahir a Movistar.
Sí, así es. No sé si todavía me lo creo. Pero sí, es así, hemos recibido el trofeo, nos han dado la medalla y parece que hemos ganado, ¿no? La verdad es que me acordaré, me imagino, cuando cojamos vacaciones, empezar a pensar lo que hemos hecho.
Per cert, tot fa pensar que el Sevilla renovarà o acabarà renovant a Mendilibar, i no és per menys, ahir va admetre que ell vol seguir més enllà de l'estiu i tot apunta que el club andalús l'acabarà premiant. Enèsim crit d'alerta als científics que diuen que la sobreexplotació dels recursos posa contra les cordes la capacitat de la Terra i el futur de la humanitat. Una quarantena de científics mundials han publicat un informe a la revista Nature en què adverteixen del deteriorament del planeta com a espai habitable. Han definit 5 grans límits, 5 línies vermelles, en els àmbits climàtic, d'ecosistemes i de contaminació que no s'haurien de superar mai perquè hi hagi benestar humà. I la conclusió és que ja s'estan traspassant la majoria d'aquests llindars. L'estudi conclou que la Terra està molt greu, però no encara terminal. I vinculat encara amb el canvi climàtic, un estudi de l'Institut de Recerca per la Governança del Mar conclou que els vaixells d'arrossegament pesquen deixalles del mar pràcticament cada dia. Entre tots els que hi ha a Catalunya es poden arribar a extreure 237 tones l'any. L'informe també alerta que els pescadors s'estan convertint sense voler en els escombriaires del mar. Mentrestant, aquesta setmana arrenca les Terres de Lleida la campanya de la nectarina i el préssec, i ho fa amb una forta demanda provocada per la sequera. El motiu és que els compradors tenen por que la falta d'aigua no permeti fer més compres durant un temps, i per això ho fien tot a comprar molt i ara. A Frucat i la Generalitat preveuen unes 420.000 tones de fruita. Des de Lleida, informa Julen Andrés.
El potencial productiu incrementa un 5% respecte als altres anys, però no deixa de ser una incògnita a causa de la sequera. A Lleida s'afegeix Múrcia, que ha vist com també les condicions meteorològiques han tingut un impacte en la seva producció. Això sí, precisament aquesta incertesa fa que la fruita s'estigui comercialitzant de manera molt ràpida. Tot plegat en un any on les mirades s'han posat al cel a l'espera de l'arribada de precipitacions, ja que l'objectiu principal és salvar els arbres davant de la falta d'aigua, ja pensant en un futur. En aquesta campanya, el producte presenta un bon color, una bona qualitat, però un calibre més petit.
I una altra de les conseqüències de la sequera és a les platges. Aquest estiu només funcionarà una dutxa i un rentapeus de cadascuna de les platges de Barcelona. La manca d'aigua n'ha limitat l'ús a la capital i l'ha restringit del tot a l'àrea metropolitana, on no en funcionarà cap. Una mesura que hauria de permetre estalviar 20.000 metres cúbics d'aigua cada mes. A banda de dutxes i rentapeus, les platges també adaptaran altres serveis, que ens explica l'Anna Salvador.
Les platges també s'han d'adaptar, per exemple, a l'increment de temperatures. Cada vegada més gent les fa servir com a refugis climàtics als vespres o fins i tot a les nits. És per això que des de l'AMB han decidit canviar els horaris de neteja i afavorir l'ús nocturn de les platges. Ho ha explicat el seu gerent, Ramon Torra.
Una mica el que fem és adequar els horaris. O sigui, les màquines, en situació normal, a última hora de la tarda, poden començar a funcionar. El que fem ara és endarrerir l'hora que comencin a actuar les màquines. Però és un tema que hem de planificar-ho, perquè abans era, començàvem per una banda i anàvem fent i era bastant indiferent de l'horari. En canvi, ara hem de tenir-ho present, que ja aquest ús s'allarga.
Per crear espais amb ombra per a persones amb discapacitat, també s'instal·laran 14 pèrgoles de tot el litoral. Seran espais on aquestes persones podran estar còmodes mentre esperen el servei d'ajut al bany. I per altra banda, la MB també ha decidit substituir la neteja dels equipaments amb aigua a pressió per una neteja manual. Amb això preveuen estalviar el 80% de l'aigua.
Bueno, ja que hi som, anem al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia insegur, per tant, toca agafar paraigua abans de sortir de casa.
Sí, de fet, ara mateix està plovent, ho fa cap al Segrià, al Priorat, també hi ha ruixats al Baix Ebre i al Montsià, cap al Pallars, al Ripollès, al Bages i també a l'Anoia, i aquests ruixats aniran a més a mesura que avanci el dia. Ara al matí seran més dispersos i després a la tarda seran més extensos i més intensos, especialment en punts del prelitoral, l'interior i també al Pirineu. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, especialment comarques interiors de Girona i Barcelona, Catalunya Central i també algun punt del prelitoral de Tarragona, amb tempesta i amb calamar. S'abaixen les temperatures diurnes, per tant l'ambient no serà tan càlid com ahir, amb màximes que baixaran entre 3 i 5 graus respecte a les d'ahir. I ara mateix amb suavitat, 19 graus a Barcelona i també a Tarragona, 16 a Lleida, 17 a Girona, 19 a Badalona i 14 a Tremp. I els propers dies es mantenen les tempestes, sobretot durant les tardes i especialment al nord del país.
Per cert, puc fer-te una pregunta, sí. És molt localitzada, perquè hi ha alguns llocs de Catalunya, Barcelona entre les quals, on la majoria de pobles no, però Barcelona, per exemple, dilluns és festa, és sí. La segona Pasqua.
Doncs la continuarà.
Que per cert, segona Pasqua nosaltres farem programa, sí. És a dir, dilluns que ve ens hi posarem aquí a les 6 del matí, com sempre, perquè és només festa a Barcelona i altres pobles, però la resta de Catalunya no. Per tant, serem aquí, si Déu vol. Com serà aquests 3 dies de festa?
Continua la mateixa dinàmica de temps del cap de setmana, tant dissabte com diumenge i dilluns. Tindrem matins més tranquils i amb més clarianes, i a partir del migdia especialment amb aquestes tempestes que afectaran sobretot Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, i diumenge també podrien afectar les comarques de Ponent.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
A la Mònica Usar, que per exemple hi ha moltes escoles a la zona que també agafen festa, tanquen divendres i dilluns i dimarts, una qual cosa... Que fan uns dies macos. Per cert, parlant del curs escolar, confirmades les dates del pròxim curs, que ja han sortit publicades al DOC. Infantil, primària, ESO i els cicles bàsics de FP començaran el dimecres 6 de setembre. Dimecres 6. El dimarts següent, 12 de setembre, arrencarà el batxillerat i els cicles mitjans i superiors. Les vacances de Nadal seran del 21 de desembre al 7 de gener i Setmana Santa del 23 de març a l'1 d'abril. El curs acabarà el 21 de juny. I els joves ja tenen en compte la intel·ligència artificial a l'hora d'escollir quina carrera universitària volen fer. És el que podem llegir avui a La Vanguardia, que es fa ressò d'una enquesta de la Fundació SM, una fundació espanyola especialitzada en educació. Preguntats sobre quina carrera volen fer, ho han fet joves de tot Espanya i d'alguns països d'Amèrica d'entre 15 i 30 anys. A més d'un 50% dels alumnes els preocupa que la tecnologia acabi substituint la seva hipotètica futura feina. Mentrestant, la Xina adverteix sobre els riscos de la intel·ligència artificial i reclama més controls per protegir la seguretat del país. El president Xi Jinping afirma que és important mantenir-se alerta pels desafiaments que suposa la intel·ligència artificial, sobretot en matèria de seguretat. I els usuaris de Twitter que paguen el tic blau podran afegir comentaris per avisar que una imatge publicada s'ha generat per intel·ligència artificial. És una funció que vol posar en marxa aquesta xarxa, un sistema encara experimental batejat amb el nom de Community Notes i que servirà per alertar tots els usuaris que la imatge no és real. D'aquesta manera, Twitter pretén combatre la viralització d'imatges falses que circulen darrerament. Sobre aquesta dada, el conjunt de l'Estat, gairebé 600 noies menors d'edat van necessitar que la policia les protegís de les seves parelles l'any passat. 600 noies menors d'edat. 600. Però hi ha més dades. Les víctimes de violència masclista han crescut un 8% l'últim any. En total van ser 32.644. També es van denunciar un 10% més d'homes. Tot això segons dades de l'Institut d'Estadística, que per primera vegada també ha publicat la xifra d'infants, de menors, que són víctimes de violència masclista. En total, gairebé 1.400. Barcelona recuperarà avui els vols directes amb la Xina, concretament amb Pequín. L'aerolínia Air China farà de moment 3 vols per setmana entre la capital catalana i la capital xinesa. No en feia cap des de la pandèmia del coronavirus. A banda, els pròxims mesos també està previst que l'aeroport del Prat recuperi la connexió directa amb Shanghai. I d'aquí a uns moments parlarem de Julio Iglesias, d'aquí a uns moments parlarem de música, de pantalles, de teatre i, evidentment, també parlarem de futbol, de l'Espanyol, del Barça i de bàsquet.
Aquesta setmana prova la síndria ratllada amb un 31% de descompte per només 89 cèntims al quilo. A botigues i dia.es.
Per ser més eficient i estalviar, instal·lar plaques solars compta. Amb la solució solar d'Endesa X pots finançar la instal·lació de plaques i ells te'n gestionen la subvenció. Això compta, i molt. A més, estalvies des del primer dia amb Endesa Energia perquè obtens un 40% de descompte en el teu consum de llum des de que decideixes instal·lar-hi plaques i estalvies fins a un 70% quan estiguin funcionant. Tot el que fem compta. Passa't a l'autoconsum. Contracta-ho ja a endesasolar.com.
Les millors peces de carn fresca a la una, de benestar animal a les dues i tot d'aquí a les tres. Adjudicades a Lidl al millor preu. Mig quilo de burger mit picada mixta ara per 2,99. T'estalvies un 18%. Lidl, marca la diferència.
Entra dins una cova increïble, gran velocitat a la recerca del tresor. I de sobte...
Però on puc veure aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula no es veu, es viu. Explorers, welcome to Uncharted. L'enigma de Penitence. Descobreix al juny aquesta nova i inoblidable atracció. Només a PortAventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 89 euros. Consulten les dates i condicions a PortAventuraWorld.com.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home. He creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.
Sí, ja sé.
Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'Euromillones perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis. Com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya? Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Senyor Cuevas, disculpi'ns, però tenim overbooking en turista. Li faria res viatjar en primera?
Hi ha coses que sonen molt, però que molt bé. A Citroën Service, fent el manteniment amb lubricants Total Energies, entres en el sorteig d'un regal d'aquells que sonen uau. Citroën. Condicions a Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Estàs pensant de passar-te als vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa-te'n als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge. He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i amb Bets Online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al món de RAC1. Toc d'alerta dels Mossos a la ciutadania perquè es posi el casc quan va en moto o el cinturó de seguretat quan va en cotxe. Segons llegim al Regió 7, les sancions per no dur cinturó a la Catalunya Central han crescut després de la pandèmia del coronavirus. L'any passat, les multes de trànsit van créixer un 10% respecte a les registrades durant l'any 2019, l'últim abans de la pandèmia del coronavirus. En comarques poc poblades com l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès o al Moianès, les multes per no portar casc o cinturó van arribar a incrementar un 50%. Els Mossos d'Esquadra ho relacionen a una possible relaxació general després del confinament, però també a altres factors com l'increment de la vigilància, ja sigui bé amb radars o bé amb més agents destinats al trànsit. A partir d'avui es poden demanar les baixes laborals per regles doloroses i incapacitants. És una de les mesures més cridaneres de la nova llei espanyola de salut sexual i reproductiva, que també inclou baixes després d'un avortament voluntari o no i a partir de la setmana 39 d'embaràs. Com qualsevol altra malaltia, les baixes les donaran els metges de capçalera. En el cas de les regles incapacitants, els metges hauran de tenir en compte els símptomes, l'historial clínic, o bé si tenen alguna malaltia diagnosticada com l'endometriosi o els ovaris poliquístics. En alguns casos poden donar baixes anuals perquè les dones les puguin utilitzar sempre que ho necessitin sense haver d'anar cada mes a demanar-la. Ana Obregón ja és a Espanya amb la seva neta nascuda per gestació subrogada i que va néixer a finals de març. Va aterrar ahir al matí a l'aeroport de Madrid-Barajas. L'actriu es va desplaçar a finals d'hivern a Florida, als Estats Units, per recollir la criatura. Va explicar posteriori que s'havia engendrat amb esperma d'Àlex Lecky, el seu fill que va morir de càncer fa 3 anys. Ana Obregón assegura que un dels últims desitjos de son fill era deixar descendència. Aquest cas va reobrir, recordeu, el debat sobre la gestació subrogada, que és il·legal a Espanya, i també sobre la data que Ana Obregón assumia en solitari fer-se càrrec d'una criatura acabada de néixer, perquè recordem que Ana Obregón té 68 anys. Ara la criatura, que es diu Ana Sandra, té una mica més de 2 mesos. I atenció a aquesta notícia perquè vam saber ahir que Julio Iglesias ha emès un comunicat per desmentir el rumor sobre la seva salut.
Yes, que yo, amor a vida y a buen amor, soy un truán, soy un señor.
El cantant es mostra indignat amb els mitjans de comunicació que han publicat que anava en cadira de rodes i que tenia Alzheimer. Julio Iglesias diu que mai ha tingut el cap més clar i que ara està escrivint les seves memòries. Els rumors havien arribat arran de la seva retirada dels escenaris quan va esclatar la pandèmia del coronavirus al març de l'any 2020. 8 minuts i les 9, l'Euríbor, l'indicador de referència que serveix per calcular el preu de les hipoteques en tipus variable, ha tornat a pujar i ja s'apropa al 4%. És una xifra que no es veia des de l'any 2008. De fet, les hipoteques ja s'han encarit més de 250 euros cada mes de mitjana. En aquests moments, una hipoteca mitjana de 145.000 euros a pagar en 24 anys costa 252 euros més cada mes. A l'any, això són més de 3.000 euros addicionals. Per cert, recordeu això?
Si hicieran mujeres de una sola talla, Marie Claire haría panties de una sola talla.
Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
Marie Claire tiene éxito en todas partes. Confíe en Marie Claire. No son medias, son enteras.
Y todas con rombo.
Ah, ¿y eso?
Marie Claire, panties a tu medida. Aunque tengas las piernas leonitas o muy
delgadas. Marie Claire en todas las tallas.
¿O eso?
Me gustan tanto los panties Marie Claire que los colecciono. Lucir las piernas está de moda y con Marie Claire cada día un color.
Doncs bé, la marca propietària d'aquests i tants altres anuncis dels anys 70-80, la històrica Marie Claire, està a punt de desaparèixer. Fundada ara fa més d'un segle, l'any 1907, busca desesperadament un inversor que la salvi. Té un deute, diuen, inassumible. De moment, té els més de 100 treballadors de la planta de Vilafranca del CIT a Castelló amb un expedient temporal de regulació. A més, la direcció ha comunicat un precontracte de creditors i el comitè d'empresa ja diu que per evitar el tancament caldria un miracle. Marie Claire, un panty per a cada mujer, resulta que era, molts han descobert avui, que era de Vilafranca del CIT a Castelló. Cert que el propietari de la cadena de Frankfurt Vallès confia poder reobrir els establiments abans de mitjans de mes. Això ha sigut com una, una tragèdia. En una entrevista al Planta Baixa, el responsable de Casa Vallès, Pere Llongueres, ha explicat que han tancat temporalment per un problema amb el seu subministrador principal que ha canviat de mans.
Nosaltres hem estat treballant durant molt de temps amb un fabricant que fabricava el producte per nosaltres, més de 15 anys, i aquest propietari ha canviat de mans. Ens ha proposat una sèrie de condicions que nosaltres no podíem acceptar perquè posaven en risc tant l'empresa de Casa Vallès com la nostra. La resposta és que ens han deixat de ser, ens han quedat sense subministro. A veure, estem preocupats, lògicament, però està tot en vies de solució. Els Frankfurt tornaran a obrir molt breument. Jo crec que en una setmana, 10 dies, tornaran a estar oberts.
A més, el mític Frankfurt Pedralbes, Casa Vallès i altres locals a Barcelona, Terrassa i Badalona, i tots estan tancats des de fa uns dies. 5 minuts i les 9. A les últimes hores s'ha filtrat la nova cançó de Rosalia. Fa un parell de dies que em va penjar un petit fragment i ara ja corre sencera per les xarxes. Es diu Tuya.
Esta noche soy tuya.
El dubte és saber si la filtració ha estat un error o si ha estat volguda. Costa pensar que hagi estat un error tenint en compte la cura amb què les distribuïdores tracten les novetats i tot indica que més aviat es tractaria d'una estratègia comercial de llançament d'aquesta nova cançó de Rosalia que es titula Tuya. Més estrenes. Aquesta matinada ha tornat a publicar cançó després dels èxits amb Quevedo i Shakira, Bizarrap.
I ja nos verán pistear pura cadena gruesa y las prebetas son del
una col·laboració amb un cantant mexicà que es diu Peso Pluma, que combina el trap amb melodies típiques mexicanes com el corrido. És la sessió número 55 de Bizarra. Qui també ha tret nova cançó és Nil Moliner. Es diu Mezcalito i l'he inclòs en un EP que porta el mateix títol amb algunes cançons que ja havia tret els darrers mesos el gran Nil Moliner. I per cert, que a partir d'ara els DJs ja estan considerats oficialment artistes. El nou conveni col·lectiu del sector així ho estableix. Fins ara no tenien mitjans per protegir-se, com va quedar palès durant la pandèmia del coronavirus amb el tancament de l'oci. Aquesta nova categoria també permet avenços importants en la jornada laboral dels DJs i a l'hora de compatibilitzar la feina amb la jubilació. Per cert, que a les 11 tocades avui aquí al Món a RAC1, Pedro Almodóvar. She was a whore, father. A woman was found killed in town. Amb el cineasta manxec, amb Pedro Almodóvar, parlarem del seu últim film, Estranya forma de vida. És un migmetratge ambientat a l'oest americà amb dos protagonistes de Traca i Mocador, Ethan Hawke i Pedro Pascal. A partir de les 11 del matí, doncs, Pedro Almodóvar serà aquí al Món a RAC1. En sèries, Netflix ja ha publicat el tràiler de la tercera temporada de Valeria.
¿Por qué constantemente nos piden definirnos sentimentalmente? No sé, lo que yo tengo con Víctor es... complicado.
Wow.
Un polvo perfecto resumido en la onomatopeya de un ladrido.
La temporada nova es podrà veure a partir de demà. L'actriu Diana Gómez, que fa de Valeria, Paula Amàlia, Silma López i Teresa Riot tornen els seus personatges en la nova entrega de la sèrie basada en les novel·les d'Elisabet Benavent. Completen el repartiment, entre d'altres, la...